Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts passen de les 11 del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts i ja sabeu que un cop al mes ens visita el mestre Blanc. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I avui aquesta setmana et ve que n'he pintat la celebració de Sant Jordi per parlar d'uns actes,
sí,
musicals que tenen a veure precisament amb això.
Sí, l'agenda cultural va molt farcida, molt plena aquests dies, amb els preparatius de Sant Jordi, el mateix dia de Sant Jordi, i passen moltíssimes coses de tipus literari, de tipus cultural, de tipus musical. El que ja no és tan comú, és el que parlarem avui, és que passin en una localitat com Sant Cugat, a la nostra ciutat, dos esdeveniments de tipus relacionats amb la composició actual. És a dir, que es donguin dos circumstàncies que fan que hi hagi dos compositors actuals de casa nostra que estaran presents en les programacions dels actes de Sant Jordi.
Vols dir que serà excepcional?
És bastant excepcional. Sí. Per què? Perquè el món de la composició actual és un món complex. Quan dic complex vull dir d'integració social complicada. És a dir, que no sempre és fàcil que els compositors actuals de música clàssica, després podem discutir què vol dir això de música clàssica o no, i de música contemporània, és a dir, de compositors contemporanis que facin valdre, que tinguin la vàlua, com perquè hagin pogut estar programats en circumstàncies d'activitats que normalment són molt més populars o que de seguida es tira de veta dels grans compositors clàssics. És més fàcil que s'utilitzin altres recursos musicals que no els propis d'això. Llavors, avui parlarem una miqueta d'això i tindrem oportunitat de parlar amb dos compositors, amb el Raimon Romaní i amb el Marc Migó, que tots dos són els que estaran presents aquesta setmana en llocs completament diferents.
Molt bé. Doncs, si et sembla, comencem pel primer dels convidats.
Comencem pel primer dels convidats.
Ja el tenim i segur que ens està escoltant.
Que és el Raimon Romaní. Molt bon dia, Raimon.
Hola, bon dia, estic aquí, sí.
Estàs aquí, molt bé. Veig que funciona la comunicació.
Funciona, sí.
Funciona, perfecte. Raimon, moltes gràcies per dedicar-nos el teu temps, que ja sé que estàs molt enfeinat i molt atabalat, just amb els preparatius d'aquesta llegenda de Sant Jordi, que avui és l'assaig general a l'auditori, i
sí,
que demà tenim, si no en tinc entès malament, dues sessions, no? S'interpretarà dos cops aquesta cantata.
Sí, la fem dues vegades per la qüestió del públic,
sí,
perquè l'auditori, el teatre auditori és gran, però no tan gran perquè hi càpiguen totes les famílies i puguin veure, no? Perquè com que hi haurà molta gent a l'escenari, contem que poden ser uns 400 a l'escenari,
sí,
doncs si pensem en el públic que això comporta, no hi caben.
Evidentment.
Hem de fer dos passes.
Evidentment. Aviat està dit i sembla una cosa com si fos molt normal, dir, és que hi ha 400 persones a l'escenari, per què hi ha tanta gent i què vol dir? Hi ha molta canalla, bé, explica'ns una mica tota
la... Sí, però clar, hi ha molta canalla, perquè és activitat... És una cosa extraordinària per l'Escola de Música Victòria dels Àngels i Conservatori, és una cosa extraordinària, vull dir, és una cosa que no fem cada any perquè costa molta feina, és intentar doncs, fer un concert de tota l'escola i conservatori sencer, i ja veieu que això vol dir molt de gent, no?
Vol dir molt de gent que tots estaran sota les teves ordres, per dir-ho així, no?
Bueno, hi ha dues cantates, no sé si sabeu.
Sí.
Hi ha primer la cantata dels més petits,
sí,
més o menys fins a alumnes fins a 8 anys.
Sí.
Llavors, de 8 anys cap amunt, fan l'altra cantata, que és la llegenda de Sant Jordi.
I aquí dirigeixes tu?
Aquesta sí.
Va,
sí, llavors hem ajuntat totes les bandes, les orquestres,
sí,
dels diferents nivells, les corals infantils, una per aquí, una per allà, la coral juvenil, la coral conservatori, la coral d'adults. També hi hem incorporat les flautes de bec i guitarres, que també tenen poca ocasió de fer coses d'orquestra, no? De fet, no són instruments d'orquestra,
sí.
Però els hem donat un efecte així com una mica d'època antiga, no?
Sí.
Una cosa així una mica dins de l'escena. I va bé, fins i tot percussionistes, que són instruments que no en tenim,
sí,
al conservatori, i els hem de buscar de fora.
Escolta'm, ja deixa'm anar directament a l'anècdota. Quan dius que no tenim percussionistes, ho dius majúscules, em sembla, ara mateix, no?
Realment, ara tinc un problema gravíssim, i és que se m'ha posat malalt el percussionista, i estic tot el matí buscant-ne. O sigui, si algú sent la ràdio, que em truqui, sisplau.
Si hi ha algun percussionista en antena.
Sí, aprofitem el mitjà, no?, per sí, fer l'anunci.
La crida, sí. Sí, de fet, li he promès al Raimon que l'entrevista seria curta perquè va molt atabalat amb el telèfon.
Necessita temps.
Bueno, perquè la general és aquesta tarda i la percussió és fonamental.
És fonamental. Mira, la cantata comença amb una timbala sola.
Sí.
És a dir que...
Sí, que no pots ni començar-la si no tens el percussionista.
No puc ni començar, exacte.
Bé, esperem que els astres de Sant Jordi et siguin propicis en aquest sentit.
Espero.
Xavier, tinc una curiositat per preguntar-li al Raimon, per posar-me una mica en situació. Una representació, una escenificació d'aquestes dimensions, que parlàvem d'unes 400 persones, quants assajos necessita perquè un estigui més o menys ja convençut que la cosa està ben lligada, que sonarà i que tingui allò una certa tranquil·litat? No dic el 100%, perquè segurament que fins que no comença a sonar no les teniu totes, però de quants assajos estaríem parlant per preparar tot això?
Raimon, això...
A veure, assajos.
Has estat
moltíssims,
tu.
I no només són assajos, sinó també preparacions. Clar. A veure, això ja fa un any sencer que ho preparem. És així. I jo m'ho vaig preparar en perspectiva, de manera que una de les corals, la coral juvenil, va fer una preestrena l'any passat, ho van cantar ells sols. De manera que ells ja fossin un nucli, que se sabessin bé la cantata, l'haguessin estrenat, llavors, a l'afegir-se a les altres corals, ja estigués una mica més ferm, fos més fàcil aprendre-ho. Això pel que fa a les corals, vaig fer aquesta tàctica. Després, a les bandes i orquestres, doncs des de després de Nadal, ho hem anat assajant cada setmana, és a dir, bueno, les setmanes que portem des de després, que deuen ser 10 o 12, no sé. I ja està, i les flautes han assajat per la seva banda, també han assajat molt, les guitarres, els solistes, cadascú per la seva banda, i avui és el primer dia que ens trobem tots, perquè clar, 400 persones, no tenim aula al conservatori per assajar. I llavors l'aula d'assaig és directament a l'escenari del teatre auditori. I així estem.
O sigui que avui ja tindreu la sensació de com sona tot en conjunt, no?
Sí, si tenim el percussionista, sí.
És que la preocupació del Raimon ara està clar.
Sí,
estic obsessionat.
Està obsessionat amb això, com és natural, clar.
No sé, buscarem per aquí la ràdio.
Buscarem,
no sé,
a veure percussionistes per tot arreu.
A veure si algú té cops amagats.
Això.
Escolta, Raimon, doncs no et volem entretindre gaire més. Amb aquesta recerca del percussionista necessites temps. Et deixo que saludis el teu company compositor, el Marc Migó, que no sé si us coneixeu, em sembla que no.
No, la veritat és que
doncs no.
Doncs esteu programats tots dos aquí.
A la mateixa hora o què?
Al mateix espai, això sí, a l'espai més gran que es pugui trobar a Sant Cugat, a l'auditori.
Ah, molt bé, molt bé.
I ell ara ens ho explicarà, li toquen una obra a l'Orquestra Sant Cugat,
molt bé,
dirigida pel Salvador Brotons, i res, ara ens explicarà una miqueta l'origen de les obres i el perquè de tot plegat d'això. Doncs escolta'm, molts ànims amb la recerca del percussionista, molt èxit avui amb l'assaig, i demà amb aquesta superproducció quasi wagneriana de...
sí.
I que vagi tot molt bé. Ens veiem aquesta tarda a l'escola.
Sí, això mateix.
Doncs vinga.
Gràcies, Raimon. Gràcies. Bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
I ara, si voleu, podríem fer un tast d'aquesta música del Raimon Romaní i escoltar una miqueta, un fragment, perquè no és una estrena, ella ja va estrenar aquesta peça fa temps i podem escoltar d'un enregistrament en directe que es va fer d'una de les vegades que es va interpretar aquesta llegenda de Sant Jordi. Escoltàvem aquesta percussió
que li falta,
indispensable. Li desitgem sort amb la recerca del percussionista.
I què fas, escolta, quan et falta una part?
Doncs depèn quina part, doncs tires endavant i intentes obviar-la, i si no és fonamental, jo que sé, doncs ara posem per cas, doncs que falli el segon oboè d'una orquestra sinfònica, doncs en un moment determinat, en determinades circumstàncies, doncs tiraries endavant, jo que sé. Si és un cas tan evident i amb tanta presència com és la percussió i amb un paper tan
destacat,
per part del compositor en la seva partitura, doncs llavors directament has d'anul·lar el concert, que avui no passarà, perquè no em puc creure que no hi hagi un percussionista a Catalunya disponible per fer això. Ja l'acabaran trobant, segur, però bé, és com quan jo he participat en molts concerts que s'han hagut, o sigui, no, he arribat a no participar perquè s'han hagut d'anul·lar. Normalment la cancel·lació més característica és la dels cantants.
Clar, és molt evident,
sí,
que si no hi són...
Sí, anul·les perquè si el concert és a la nit i havent dinat comences a dir una afonia i arribes a l'hora del concert i no tens afonia, no et dona temps de buscar ningú i s'ha acabat el concert. Vull dir que no,
ja.
Pots buscar un substitut. Hi ha programes que es necessiten molts assajos, molts dies d'assaig. Una òpera, per exemple, no?
L'altre dia, no va ser al Liceu que hi va haver un dels cantants, no sé exactament, perquè
sí,
no estic gaire al cas, però em sona que...
Pot ser. En el món de l'òpera passa molt sovint, perquè
sí,
són papers molt d'usos, i, bueno, el món del cantant, a més que aquests cantants d'òpera que viatgen molt, molts avions, molts hotels, molts conflictes amb les refrigeracions, amb els aires condicionats, i etc. Llavors s'agafen peringitis cada 5 minuts. Vull dir que això és un clàssic.
Bueno, necessites el suplent, que
sí,
no sé si considerar-lo
no
així o...
Sí, no? Que no sempre és així. Doncs escolta, aquest era... És un tast de la llegenda de Sant Jordi, i ara passem ja a... Això és el que passarà demà, que demà és
dimecres.
Doncs dos dies després, el divendres, tindrem el Marc Migó. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Molt content de tenir-te aquí. Per què? Doncs perquè és un exemple extraordinari de composició jove, contemporània, viva i molt activa. perquè això de la música contemporània hi ha molta gent que es pensa que és una música inaudible, que els compositors s'han... tenen aquesta mena de falera de compondre coses malsonants i que ningú pot escoltar i que es queden després a dintre el calaix perquè ningú les vol tocar, perquè els primers adversaris són els propis intèrprets, els propis músics que no volen programar músics, orquestres, directors, cantants, que fugen de la composició. I el Marc és tot el contrari, és a dir, que està ple de peces seves que s'estan tocant.
O sigui, que té ara, moltes nòvies, podríem dir.
Té moltes nòvies, exactament, sí. I res, i aleshores el fet de que una orquestra com la de Sant Cugat el programi dirigint amb una personalitat com el Salvador Protons, que ell mateix és compositor molt reconegut i que ja té un estatus, diguem que de reconeixement a nivell internacional com a compositor també, i que li obri les portes al Marc, és un fet significatiu. Algú deu passar perquè això sigui així. Explica'ns una miqueta, comencem per això, quin és l'origen de la, de la cosa, no? Per què estàs avui aquí?
Doncs bé, això en gran mesura li dec al Salvador Brutots, que és una persona que, a part de brillant, és molt generosa, i jo el conec des de fa molt de temps i he tingut el plaer d'estudiar amb ell en el conservatori, i bé, és una persona que està disposada a ajudar sempre la gent jove, i si és cert que és molt generós, també és cert que si ell escolta o aprecia una obra que li interessa i li agrada, doncs anirà endavant i la intentarà programar, i per això per mi és un honor que hagi pensat en mi, perquè la veritat jo això no ho faig molt, potser ho hauria de fer més, d'anar darrere de la gent,
sí,
a perseguir-la, perquè és una cosa important en el meu àmbit, no? Però va ser un dia que crec que em va enviar un missatge i em va dir: escolta, Marc, que enviem les partitures d'aquesta obertura, la Chimirena Overture, que te la vull dirigir a Sant Cugat. I bueno, llavors va ser una injecció d'adrenalina important, perquè em va fer molta il·lusió. És una obra que ell l'havia escoltat, li vaig portar la gravació, que té uns orígens divertits, perquè tot va néixer d'un contacte que vaig fer a Ucraïna, d'un director molt bo italià que es diu Ferdinando Nazzaro, el qual vaig conèixer el maig passat amb un concurs a Lviv, una ciutat molt maca d'allà, que vaig quedar finalista. Molt bé, ho fan, organitzen fantàsticament i el nivell és altíssim. I bé, ell, per sort per mi, es va quedar enamorat de la meva música, i bé, es va acabar el festival i res més. Però un dia jo no li vaig dir res i em va trucar i em va dir: escolta, Marc, no sé si t'interessa, però t'ofereixo una gravació aquí amb tots els gastos pagats, amb l'Orquestra Filarmònica del Lviv. Si tens alguna obra orquestral, doncs ja ho saps, tu me l'envies i ho podria fer perquè crec que val la pena. I jo li vaig dir: sí, encantat, ja la tinc. Però en realitat no la tenia.
Això és molt bo.
Això és intel·ligent.
Però sí.
Ara després...
primer clar. Sí, i després ja veurem
clar,
com ho fem.
Clar,
no?
Però sí. Això, mira, demostra que confies.
Sí, home, és que no...
En aquest món, mateix?
Sí, en aquest món, no, i més amb l'artístic, no convé deixar passar gaires oportunitats.
Clar.
Llavors... a veure, a lo millor hagués pogut estar més honest i dir: no la tinc encara, però aviat.
Te la
però,
puc fer.
Però bueno, va ser d'aquesta manera, i en certa manera treballar sota pressió em va bé. En el pressupost que jo ja havia de tenir una obra, doncs em vaig tancar una setmana, va ser molt ràpid, una setmana i mitja, però treballant tot el dia sencer durant aquest temps... I vaig quedar molt satisfet, li vaig ensenyar en el Salvador Brutons, perquè sempre aprecio conèixer la seva opinió, i res, li vaig enviar i li va agradar molt, i va ser una gravació d'estudi molt bé, molt, molt bona. I d'aquí va ser que li vaig portar aquesta gravació en Brutons i li va agradar.
Doncs de moment ja hem après una cosa, que els compositors també menteixen, i menteixen afortunadament,
clar,
diguem, no?
En aquest cas, sí.
Però escolta, no havies escrit per orquestra, però sí que havies, portaves ja un bon currículum de peces, no?
Sí, això sí.
Perquè havies fet música de cambra, n'has fet molta.
Sí, sí, la música de cambra és el que constitueix el gruix més important de les meves obres per ara.
Sí.
D'altra banda, és una cosa comú als compositors. Però sí, jo... a mi m'encanta compondre i... més difícil aturar-me. Llavors, no puc evitar, em poso a escriure el llapis va ràpid, per dir-ho així.
Sí.
Que no és ni bo ni dolent, que cadascú té el seu ritme.
Sí,
no?
Sí.
I per altra banda també intento presentar-me bastant a concursos i festivals, perquè considero que per un compositor és quelcom important de fer, a més per un compositor jove també, per donar-se a conèixer, per sempre animo als meus companys a fer-ho, i és una cosa que no té fi, és un avantatge que tenen els compositors en relació amb els intèrprets, considero, de cara als concursos. Perquè, a diferència d'un pianista, posem per cas, un compositor, quan treballa una obra i l'acaba, ja està feta. Ja l'ha fet. Llavors, la pot presentar en un concurs i, si no li accepten, la pot presentar en un altre, no passa res. És una cosa poc compromesa. En canvi, un pianista, o un intèrpret en general, si va a un concurs o un festival, s'ha d'estudiar durant mesos un repertori, estudiant moltíssimes hores, i el pot guanyar o no el pot guanyar, però si després de tocar-ho no el segueix estudiant, l'haurà de refrescar. És un compromís d'un altre nivell. Amb això, la vida de compositor és més simple, en aquest sentit, considero.
I escolta'm una cosa. Clar, deia abans el Xavier, compondre per orquestra no ho havies fet abans.
Va ser la primera obra.
Va ser la primera.
Per orquestra, sí.
O sigui, la primera composició que fas per orquestra, amb una, diguem, era una comanda que et feien i que tenies, per cert, aquesta pressió,
sí,
no? D'haver-la... Clar, jo m'imagino, què fa el compositor quan està en aquesta situació que tu et trobes, quan et sents en l'obligació i, a més, una comanda que saps per qui va.
Sí.
O sigui, no és una composició lliure, allò que en aquell moment a tu t'està passant pel cap o estàs sentint o... No, vull dir, hi ha uns paràmetres que t'estan marcant una mica què és el que tu faràs després. Com és el procés?
Home, és una cosa bastant extensa. No sé si amb els creadors d'altres àmbits, però ara, per exemple, recordo una frase del Leonard Bernstein que deia, així parafrasejant-lo, que per escriure bona música cal talent i gairebé tot el temps necessari, gairebé, diu, perquè compondre a contrarrellotge és una cosa que en general va bé. Potser no tothom, però a mi per suposat que sí. Jo a vegades, quan algú fa algun encàrrec, vaig compondre una obra per un organista excel·lent que es diu Aaron Rivas, i a vegades, doncs, per tenir feina, això doncs et fa una mica de mandra, o posar-t'hi, o... I llavors jo em forço, jo li dic, li puc enviar un missatge i dir, mira, la tindràs per aquest dia, ja està començada. I en realitat potser no està tan avançada, però el fet de posar-te deadlines, límits, doncs t'encoratja, no? Et dona, et fa... I en compte, és a dir, a diferència del misticisme que popularment se li sol associar a tasques compositives, és bastant de... com ho puc dir, és una feina doncs de rigor, de treball constant, recollit. Va, en general és una cosa que surt regularment, simplement t'asseus amb un piano al costat i vas fent. És una cosa bastant d'ofici.
És com fàcil, no? Segons ho explica,
bueno,
és fàcil. Prova-ho
quan diguis ocasió.
Ara, quan acabi
necessites
la secció,
un piano al costat, sí, ja, quan acabis el programa, i la propera secció escoltarem les teves obres compostes. Així.
I si algú vol, jo ja tinc una cosa ben encarrilada, eh? Vull dir que la comanda la podeu fer.
Escolta, ja veig una cosa amb això de la composició, és que el Marc utilitza un tipus de composició molt especial, perquè no sé com ho podríem definir, neoclàssic o...
Bueno.
És a dir, no sé, tu trobaràs els adjectius millor
home,
que allò, però diguem que parteix d'un llenguatge molt entenedor, que després a partir d'aquí ja hi va introduint determinades modificacions d'aquest
sí.
llenguatge, però per això també has de controlar molt el llenguatge clàssic de composició, no?
Sí, has de conèixer molta música i fer-ho bé. És un llenguatge que no renuncia a la tonalitat.
Uh-huh.
I d'altra banda és una cosa que no és res de nou, ni, és a dir, els postminimalistes o... ja ho fan, hi ha un molt conegut, ara no recordo el nom, americà, que diu que és una llàstima renunciar a l'acord tríada, amb lo maco que és, no? Doncs és una mica això, i al capdavall crear música és fer bellesa, i això és el que persegueixo, creant una marca identitària, un estil propi, d'això es tracta.
Doncs escolta, potser... és arribat el moment de
il·lustrar-ho, no?
D'il·lustrar una miqueta, i podríem escoltar una peça del Marc, i després en parlem una mica del seu concepte de bellesa. Aquesta és la bellesa que produeix el Marc. Explica'ns una mica què escoltàvem.
Sí, aquesta era... corresponia al primer temps de la Pocket Symphony número 2, que es va estrenar justament al Lviv, la mateixa ciutat d'Ucraïna, amb un concurs que es va celebrar el novembre passat i pel qual em van donar un premi per aquesta obra, afortunadament. I bé... és divertit perquè començant a escoltar es podria donar algun malentès, perquè comença superclàssicament, com si fos una obra de vuitcentista, no?
Sí, sí.
Absolutament. Però després canvia. A mi m'agrada molt jugar amb aquest eclecticisme de començar amb una cosa absolutament clàssica i després canviar i introduir, per exemple, en aquest cas, com elements més minimalistes i repetitius de cèl·lules, i després tot això, doncs, combinar-ho i lligar-ho i sotmetre-ho a diversos processos. Això a mi m'agrada molt. Combinar estils és una font inesgotable de diversió i de plaer musical.
És que a més és, sembla que estigui jugant realment, eh? Sí, quan escoltes tots sí. els canvis que hi ha, és, no deixes que la oïda s'hi acabi d'acostumar, que de seguida tens un canvi.
Ah, exacte, està molt ben definit això. No? I això ell ho fa amb els estils, no? És a dir, mm-hmm. et porta cap a... Jo hi havia moments que em semblava que estava escoltant música de Franz Danzi, compositor... que escrivia molt per Quintet de Vent en el 18, i de cop i volta, ah, no pot ser Danzi perquè hi ha un... Això. I és que hi ha, amb això hi ha una reflexió molt interessant, que és que els compositors sembla que estan obligats a compondre sempre, o sigui, hi ha com una llei que els obliga a compondre diferent del que ha passat sempre abans. Estan obligats. Cosa que els intèrprets... estem obligats cada vegada més a ser fidels als estils anteriors. Mm-hmm. Hi ha com una mena d'obsessió per saber com sonava el clarinet a l'època de Mozart, llavors hem de fer-ho, i com es bufava i com es fracejava, aquesta és la feina dels músics que es dediquen a la música antiga, no?
El que vols dir és que estan com obligats a inventar cada vegada?
Els compositors?
Sí.
Clar, perquè tu no pots... Si tu estàs component a l'època de Mozart, diguem, no pots compondre com a l'època de Bach, diguem, no pots, però ningú et seguirà amb això. De fet, hi ha molts casos de compositors que componien desfasadament, diguem, no? Bons compositors, però que ja era antiquat, perquè els estils passen de moda. I aleshores, amb la composició, a partir de que se'n va tot en orris al final de Wagner, la tonalitat se'n va tot en orris, i tot al principi del segle XX, que tot això ja és dels nostres rebesavis, amb el de cafonisme, etc. És a dir, ara no cal explicar tota la història de la música del segle XX, però estan obligats a inventar un estil de música. No és que estiguin obligats, ells mateixos s'obliguen, perquè tu no pots compondre de la mateixa manera, però això passa amb les arts, igual, no pots pintar igual que fa 100 anys, diguem, o sí. Llavors, a partir d'aquí, en pintura, hi ha una pintura molt més figurativa, més realista, que reivindica unes tècniques determinades, versus l'art abstracte, diguem, no? Sí. Que també té la seva tècnica i la seva lectura, en literatura també s'evoluciona, i a la composició sembla com que sí que hi ha casos, Stravinsky, Strauss, Richard Strauss, que tornen al passat, però sempre amb una necessitat d'això. Llavors, aquesta mena d'actitud del mar de dir, escolta, jo vull que soni a segle XVIII durant una estona.
Exacte,
i em sembla fantàstic, és una juguesca, no? I a partir d'aquí la distorsiono i genero una certa perplexitat en l'auditor, que si no li has explicat què està escoltant, de cop i volta no saps si és que els instrumentistes s'estan equivocant o és el compositor que t'està fent una malifeta o què està passant, no?
No deixes que ningú no s'acomodi. Ni l'espectador ni l'intèrpret.
Ni l'intèrpret, no?
Exacte. Bueno, en aquest cas és una peculiaritat d'aquesta obra en concret.
Sí.
Però sí, en general hi ha aquesta visió, aquesta necessitat en general impulsada des del món acadèmic que perquè una obra sigui rellevant, a part de ser original i innovadora, ha de ser una mica inintel·ligible, també. I això no en absolut, no? Jo estic completament en desacord, perquè sembla que si una cosa ja sona maca, ja és no és tant de primera categoria. Perquè
sí.
És com... És una mica prenent el relleu d'aquella frase, ara no me'n recordo quin filòsof ho va dir, de si es podia escriure poesia després de l'Holocaust, no?
Sí, sí.
Això... però bé, òbviament estem aquí per treure el millor que tenim dintre de nosaltres mateixos. I per això, vull dir, dintre d'un món que és tan veloç, tan abrupte, a vegades, doncs, prendre's el temps per escoltar bona música és bastant essencial, en la meva opinió.
Aquest discurs no és un discurs molt habitual en el món de la composició. Això no m'ho negaràs, perquè...
Home, hi ha una mica de tot. I amb les arts contemporànies també hi ha de tot. Hi ha un artista boníssim que es diu Miquel Barceló, que diu, li vaig llegir un article fa poc, que ell estableix diàlegs amb els artistes prehistòrics, inclús.
Sí, sí.
I el gest, i ell intenta imitar el gest... que feia amb les pintures rupestres amb la paret d'alguna cova, Vull dir, fixeu-vos, això, que hi ha de més antic que això, no, d'imitar el gest, d'una cosa que ja... És que tot s'ha inventat, i la poesia què és? La poesia també és, en general, parlar de l'amor i la mort i del transcendent. Vull dir, pretendre innovar sempre és una il·lusió, és una pretensió esnovista d'alguna gent, però el que val la pena és produir art que t'enganxi, que t'emocioni.
I potser aquesta actitud teva no deu passar desapercebuda, és a dir, hi ha qui la comparteix en el món acadèmic, perquè no t'aniria tan bé en els concursos si això no fos compartit, perquè en els concursos normalment
bé,
els jurats
sí.
Es nodreixen de compositors, no?
Sí, per sort hi ha llocs que estan molt bé, hi ha una mica de tot, et trobes... El món dels concursos és una cosa... bastant salvatge a vegades i incerta en el món de les arts en general també, però sí, afortunadament està ple de gent que interessantíssima, no?, que val molt.
Doncs em sembla que bueno, podríem estar aquí parlant i parlant sobre el tema de la composició, interessantíssim.
Segur que t'han quedat
mil coses, com sempre passa en aquest d'això, però vaja, em sembla que ens fem un retrat prou esclaridor de qui és el Marc. Hem escoltat una mica de música.
I recordem quan és la convocatòria.
I la convocatòria, sí, això, que es podrà escoltar, sí. Aquesta peça teva.
Això és aquest divendres, sí. 22 d'abril, que és el concert de Sant Jordi,
sí.
Al Teatre Auditori de Sant Cugat, dirigit pel mestre Brutons,
sí.
A les 9 de la nit.
A les 9 de la nit. Mm-hmm. Doncs qualsevol que estigui interessat ja sap on... Ho tenim tots al costat, perquè Sant Cugat... És un moment arribar-se a l'auditori. Mm-hmm. I per acabar de fer un tast i posar un am en aquests oients, podríem acabar escoltant la peça, perquè aquesta peça ja està enregistrada.
És l'enregistrament precisament ucraïnès.
Exacte. Mm-hmm. Doncs podríem acabar de l'obertura aquesta, perquè la gent sàpiga una miqueta què és el que es pot trobar en concret amb la peça del Marc, perquè em sembla que hi ha altres...
Sí, no, serà un concert magnífic, tot de compositors catalans... Crec que hi ha Serra, Borgunyó, Manent i el mateix Brutons, doncs a part de la meva música. És fantàstic.
És una combinació fantàstica.
I el més jove deu ser ell.
Jo sí, quasi sí. Diria que sí.
Home, perquè... en general, a la resta estan morts. Menys en Brutons.
És un bon matís. Però deia que hem estat parlant tota l'estona i clar, la gent que no l'ha vist per la veu pot intuir.
Sí.
Tu l'has presentat com un compositor jove.
Sí, però no hem dit l'edat, no?
És que no hem dit l'edat.
La podem dir, 22 anys. Mm-hmm. Sí. Gent. No només per això pot semblar que sigui més gran, sinó pel seu discurs, també.
I
la seva cultura i el seu bagatge, la seva capacitat d'argumentar el per què es compon d'una manera. I, a més, deixa'm dir una cosa, que ara deixa'm ser una mica tiquismiquis, però és dels pocs compositors que sap utilitzar correctament el verb del què hi fa. Perquè utilitza el verb compondre i tots els compositors diuen composar. Sí, sí. He composat aquesta peça no, i ell l'utilitza, em sembla que és el primer compositor que em trobo que utilitza bé el verb compondre. Felicitacions.
Bueno, està bé. Sí, sí.
Doncs,
ens acomiadem
amb la seva música, em sembla que és el millor acomiad.
Molt bé, gràcies al Marc Migó i Mestre Blanc. Ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes.
D'aquí unes setmanetes tornem a ser aquí.
Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons. La vida és local.